Doncs podria funcionar perfectament com a banda sonora d'estiu. L'han tret també amb un videoclip que han rodat a Sant Pol de Mar i Arenys de Mar, on expliquen doncs, la història d'amor a través dels ulls d'ell, és a dir, la càmera, són, diguem-ne, que és el personatge d'ell,
sí.
I tot es mira doncs, des de la
això
seva...
Això és una perspectiva, com es diu, subjectiva.
Subjectiva, subjectiva. Ah, exacte, sí. Molt bé. Doncs sí, visió subjectiva d'ell, i es veu... I es veu ella, que és la Júlia Serrasols, és una de les cantants, seria doncs, l'altra persona d'aquesta parella. Uh-huh. Una cançó molt bonica, perquè ens anem fent boca aigua durant aquest estiu, i si voleu, la podem escoltar.
És una història d'amor, d'amor estacional, d'amor d'estiu. Esperem que no es cremin. Ginesta.
Ella és addicta a l'amor estacional. Ella és addicta al mojito tropical. Vam creuar mirades a la platja de Malgrat. I malgrat hi havia onades, ens vam banyar junts al mar. Et vaig veure de lluny, l'herra una ple de banyistes i l'olor crema és el perfum. Tu estaves aparcant a la zona videovigilada del Club Marítim Capitan. He escalat l'espigó per mirar-te des del punt més alt. Se'm van clavar els teus ulls, vaig baixar de les roques per dir-te després d'un temps a l'Israel. Ara em van encerclar, seguretes amb poca més feina que prendre el sol i anar a esbrossar. Va salvar-me, vaig fer un petó a la cara i ens hem de ballar.
Ràdio Estel. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 67 00.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Cinc minuts que passen de les 9 del matí i anem cap a l'entrevista del dia. Us expliquem que la Comissió Europea ha anunciat aquest dimecres la intenció d'imposar a partir del 4 de juliol aranzels de fins al 38% als cotxes elèctrics de la Xina. Aseguren que és per compensar els subsidis que tillen d'injustos de Pequín. Concretament, Brussel·les vol imposar aranzels del 17,4% al major grup xinès, del 20% a Geely i del 38,1% a SAIC. Es tracta de la primera mesura adoptada per la Unió Europea a conseqüència de la investigació iniciada a l'octubre als fabricants de vehicles elèctrics xinesos que reben ajudes a Pequín. Brussel·les ha conclòs en la investigació que els subsidis xinesos suposen un prejudici econòmic als fabricants europeus i l'objectiu és aranzels és reparar-los. El govern espanyol ha defensat aquests aranzels als cotxes xinesos, però alerta del risc d'una guerra comercial. Tot això una mica complex, però per parlar de tot plegat tenim amb nosaltres, podem saludar de seguida, a Xavier Ferrer. Ell és doctor per la Universitat de Barcelona, economista i politòleg, també és president de la Comissió d'Economia Internacional i Unió Europea del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Senyor Ferrer, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, explicar tot aquest embolic dels aranzels, tot el que es vol fer, és una bona o mala notícia? Perquè, clar, no sabem molt bé com interpretar-lo i per això el truquem. Ens hem de preocupar?
Sí, a veure, ho heu explicat molt bé. Ah. Així sí, ja podríem deixar-ho. La realitat... Sí, sí.
Gràcies.
La realitat és que jo vaig més endavant. Lo que, això és una posició d'escenari, no?
Sí.
La Unió Europea veia que aquí dos coses. Una, que es vendrien, els venen molts cotxes xinesos perquè surten a un percentatge inferior dels cotxes europeus i, per tant, alguna decisió havia de prendre. I és veritat que amb aquesta investigació que s'ha fet, i tampoc és cap novetat, perquè això passa en diferents sectors de la Xina, doncs que hi ha ajudes estatals. I, per tant, aquesta és, diguem-ho així, l'excusa o la realitat de dir, bueno, doncs per evitar això i protegir la indústria, ara explicaré una mica el per què, no?
Sí.
La indústria europea, doncs la solució és pujar aranzels. Què passa amb la relació amb Xina? A veure, si mirem el tema del cotxe elèctric i fem comparacions als Estats Units, l'arancel que ha posat és el 100%. Aquí estem parlant de... Ara estava en un 10%, i amb això que heu explicat també, doncs, podria arribar fins al 38% més, que vol dir 48%, amb aquestes proporcionalitats del 17% a D&D, el 20% a Geely. Aquí ja, potser el que em preocupa més és aquest probable increment a SAIC, perquè aquesta empresa és propietària amb un 20% de Chery, que és aquesta que juntament amb Ebro faran aquesta, en les dependències anteriors de Nissan, aquesta inversió a Barcelona. Això ens toca de prop. Per tant, vull dir que amb això que tot està bastant, diguem, interrelacionat. Jo crec que és una posició de força de la Unió Europea, però que, en el fons, voldria pensar que és una posició per negociar, perquè una guerra comercial amb Xina, tot i que sempre hi ha tensions, no és bona. Per altra part, el que volia comentar també, que
sí,
la realitat de la Unió Europea, ja no tant pels resultats de les eleccions, però també, sinó per tot el que s'han vist aquests últims anys, com la Covid i la guerra d'Ucrània, probablement, perquè ja s'ha dit, el pla quinquenal de la nova Comissió Europea, aquests 5 anys fins que hi torni a haver eleccions al Parlament Europeu, hi haurà una aposta per el que es diu l'autonomia estratègica, que és apostar per la indústria, amb el sentit de que no passi el que ha passat aquests anys, que amb una conjuntura imprevista com la Covid, sí, doncs hi hagi productes necessaris pel benestar de la ciutadania, com van ser les vacunes o les mascaretes, i que no les produïm aquí, i que després, encara que tinguis diners, costen a poder comprar. O, per altra part, amb el tema de la guerra d'Ucrània, imprevista en el seu moment, doncs també ha obert els ulls a la Unió Europea de que si no tens autonomia o indústria per poder tenir una capacitat de defensa important, doncs pots estar feble respecte a la geopolítica, diguem, internacional. Per tant, aquesta aposta per una indústria forta passa també per un cert, encara que no seria la idea general de la Unió Europea, un cert proteccionisme a la pròpia indústria. En aquest cas és un proteccionisme a la indústria de l'automòbil. Tot i que, com també sol passar a la Unió Europea, que, com sabem, és una unió de 27 estats, no tothom, encara que la decisió és única, no tothom hi està d'acord. I en aquest cas concret, Alemanya, Hongria i Suècia no ho veuen tan bé perquè els hi pot afectar en les seves exportacions a Xina.
Clar, Xavier, tu ens has fet una explicació magnífica i ja ens has fet aquesta explicació, que jo crec que és molt útil, però segurament els nostres oients, després d'escoltar tota aquesta problemàtica, aquesta situació que s'ha donat, i totes les teves explicacions, estaran pensant, sí, però això a mi, com a possible comprador d'un cotxe, com a usuari, com a part d'aquesta indústria de consum, en què m'afecta veritablement? Això per una banda. I per altra, has dit que justament aquesta SAIC, la que estaria gravada amb el 38%, té a veure amb la indústria catalana. Per tant, sí, una doble pregunta.
A la futura,
sí. Els projectes que tenen per aterrar aquí, per construir també aquest tipus de vehicles. Però la pregunta és aquesta. Per ara mateix, o a mig termini o curt termini, per al comprador, en què afecta i en què pot arribar a afectar a la indústria de l'automòbil català?
Aquí hi ha dos àmbits. Sí. Un és el ciutadà de peu, que el que, diguem, volen o volem és comprar el millor al millor preu, no? O el que tu vols, seria comprar, diguem, sense arancels, no?
Sí.
O sigui, amb això, si fos així, el cotxe xinès està molt més barat. També hi ha un altre lloc, de que la Xina normalment fa uns utilitaris que són molt més... ha apostat per un cotxe més utilitari que agafa molta més amplitud de la ciutadania que pugui comprar, no?
Sí.
Tant pel preu com per la utilitat en si. I per tant, això es veurà perjudicat perquè incrementaria, podem, una mitja d'un 10% més el preu del cotxe, no? Però, per altra part, és la protecció a la pròpia indústria europea, perquè deixaria de vendre, no? I hem de tenir en compte que part de la ciutadania aquesta, que sortiria beneficiada, també, d'alguna forma, en plan laboral o en plan de col·lateral, participa de que les empreses europees funcionin, empreses industrials, i per tant, en aquest cas, de constructores de cotxe. I per tant, la Unió Europea el que fa aquí, o la Comissió Europea el que fa aquí, és mirar de trobar un equilibri dintre del que és el mercat únic europeu, que conté la ciutadania i les empreses.
Val, doncs, per tant, al final podríem... Clar, és que al final tot aquest moviment, no?, que comporta, es fan aquestes accions, implica el mercat, implica el consumidor, al final es portarà a terme? Perquè hi ha competència deslleial realment, no? O no?
Jo, sí, bueno, això sempre... L'informe que s'ha fet ara, sí, de l'àmbit de la Unió Europea i proposat per França, doncs diu que sí. Lo normal és que hi ha passat que des de Xina diguin que no, però la competència deslleial sempre hi és a l'escenari, no? El tema és que... I podríem dir que... i ara això és una, diguem, una opinió, perquè tot s'ha de mirar amb dades. Amb un règim, diguem, com el de Xina, probablement és més opac, si n'hi ha, no?
Sí.
Règims democràtics com a dintre de la Unió Europea, que també pot haver-hi moments, no? No amb aquest sector, amb altres, que fins i tot estats de la mateixa Unió Europea protesten perquè consideren que empreses estan ajudades d'un país o amb un altre, no? Mm-hmm. Sempre hi és. En aquest àmbit de relacions amb Xina, Estats Units també ho diu, no? Potser hi és més per la idiosincràsia política de Xina, no? Però jo crec que en l'àmbit, diguem, de la Unió Europea és una posició potser necessària, però de força, però com ha dit el comissari d'indústria de la Unió Europea, que el que vol és, diguem, negociar i arribar a un acord. A la Unió Europea no li interessa una guerra comercial amb Xina. Ni molt menys. Vale. Estats Units li pot interessar, perquè van més de tu a tu. La Unió Europea ha de trobar un espai de relació tant amb Estats Units, que també tindrem problemes d'arancels, com amb Xina. No? I aquí jo crec que d'avui, en el 4, 3, 4 de juliol, que això entraria en vigor, sí. Tot i que també falten els acords dels estats, eh? Però ja hem dit que Alemanya s'hi oposa, però jo crec que és un temps suficient com per arribar a un acord intermig.
El Xavier Ferrer és doctor per la Universitat de Barcelona, economista, politòleg, també president de la Comissió d'Economia Internacional i Unió Europea del Col·legi d'Economistes de Catalunya, i avui ens ha ajudat a entendre millor tot el que comporta aquest anunci de la Comissió Europea d'imposar aquests arancels de fins al 38% als cotxes elèctrics de la Xina. Xavier, moltes gràcies per estar amb nosaltres, com sempre, i que vagi molt bé. Fins la propera.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, als restaurants i als racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Barcelona és molt més. És gaudir de més de 100 quilòmetres de costa i platja. És descobrir parcs i espais naturals. Barcelona és arribar fins als Pirineus. És viure l'art i la cultura. Barcelona és única. És un munt de likes. Quina Barcelona coneixes tu? Descobreix-les totes a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
Estances temporals Domus VIP per a persones grans. La tranquil·litat de saber que el teu familiar està ben atès i, a més, realitza activitats terapèutiques i d'oci mentre fa noves amistats. Més informació a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus VIP és al teu costat.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Rafa Sanahuja.
18 minuts, gairebé 19, que passen de les 9 del matí. De fet, l'actualitat no s'atura i estarem ben pendents, com no pot ser d'altra manera, però ara posem la quinta marxa, arrenca el magazín de la caravana. A veure, us explico la gentada que passarà avui per aquest programa, per aquest estudi. A partir de les 10 del matí ens espera una nova història de superació amb la periodista Ruth Queralt. Avui parlarem del dol i el seu tabú, una circumstància que tots hem de viure en algun moment. Coneixerem el relat de Júlia Sánchez, qui va perdre la seva mare de càncer i no va poder acomiadar-se'n. Des de llavors forma part d'una associació per acompanyar a la gent en aquest sentiment, en aquest procés, el del dol. Parlarem de tot plegat, jo crec que pot ser molt interessant. A dos quarts d'11 obrirem el capó de la mà de la Fundació La Caixa per parlar de l'exposició L'Art del Sol. Art i sol, aquest és el concepte. Ai, ui, ui, ui.
Art, sol i tos. Ai.
Som persones humanes, tenim tos, no passa absolutament, i jo ja sabeu que més de l'habitual. Us parlava, que a partir de 11:15 obrim el capó i tindrem aquesta conversa sobre aquesta exposició, L'Art del Sol, la podeu visitar, ja us ho avanço, al Museu de la Ciència Cosmocaixa, fins al 30 de juny. De fet, xerrarem amb el comissari de l'exposició, el fotògraf Jordi Bofill. Més enllà, a les 11 obrirem un nou capítol d'On són les dones, Territori Vallès. Vallès.
Ai.
Ai, Vallès.
Com el Vallès no hi ha res.
Avui molta música, escoltarem.
Molta música. Tindrem a Montserrat...
Anguiano.
Montserrat Anguiano, artista, activista, avui per parlar de l'apropiació de la imatge i d'aquelles artistes negres referents del segle XX, des de Josephine Baker fins a Beyoncé. I'm a single lady, I'm a single lady. Perfecte. I una mica més tard, a l'entrevista cultural, ens visitarà Emma Arquillué i Pablo Macho, l'equip artístic de l'espectacle A Fuego, un monòleg brillant que podeu veure a la Villarroel fins al 2 de juliol. Teatre a la caravana. No se podia saber. Ens encanta. I arriben al punt del migdia, tindrem la nostra particular secció de cuina, la Food Track, avui amb l'indomable Arnau París. Tot seguit amb motiu de la jornada indiana que s'organitza aquest cap de setmana a Sant Pol de Mar i Canet de Mar, parlarem amb la regidora de Turisme de Canet de Mar per saber quines activitats es preparen, perquè a més debuten, és la primera vegada que fan aquest festival. Un contingut no centralista. Demaneu un desig. I amb tot això arribarem a l'última hora del programa, companyes de la divulgadora musical Maria Voronkova, per gaudir d'una entrega més d'òpera rock. Avui secció amb sorpresa. Quina sorpresa, direu? Si us ho dic, no seria sorpresa, però és una sorpresa. Premium, això sí. Ja veureu que veu una persona amb molt bona veu. Passa gent amb bona veu per aquí, no és el meu cas, evidentment. I tancarem el programa amb la girocleta i un administratiu boig per gràcia. Tot això, avui dijous 13 de juny, a la caravana, al magazín matinal de Radio Estel, on la garça Macarra és la reina. I ara sí, a la nostra taula ja preparades la doble de veu de Mònica Naranjo, Olma Giró. Olma, bon dia de nou.
Bon dia.
Separades al nacer, Mònica Naranjo i tu, i una persona que erradicaria els quicos de la faç de la terra, Judit Vallès, bon dia de nou.
Hola, molt bon dia.
Estem desitjosos de les nostres seccions d'avui. Som-hi, va.
La caravana.
Jo diria que a la magnífica pel·lícula Gru 2...
Sona aquesta cançó.
El malo es diu el macho.
Sí?
Sí.
Sí? Doncs avui li dius a en
el
Pablo.
El macho. És com un lluitador mexicà.
Uh-huh. és que el macho té nom dolent.
Ja l'està buscant, la Vallès.
Sí, el macho té nom dolent. A veure quina cara té.
Google, el macho.
És que dius això, Rafa, perquè avui fem un tomb per la vida de dos grans noms del teatre català, com són els Emma Arquillué i Pablo... El macho. No li canviarem el cognom.
Macho.
Els dos pujaran avui, de fet, d'aquí molt poca estona, a la caravana, per presentar-nos l'obra de teatre A Fuego, que és un monòleg en clau còmica que es pot veure a la Villarroel de Barcelona fins al 2 de juliol. Teniu temps. En aquesta ocasió, l'Emma és la codirectora. Ella normalment doncs, l'hem vist fent d'actriu, sí, interpretant papalons com el de Julieta, de Romeu i Julieta, de l'obra mai prou ben ponderada de Romeu i Julieta.
Entre Romeu i Julieta ella feia de Julieta,
Sí, en aquest cas, sí. Sí, vale, en aquest cas feia de Julieta. Llavors, en Pablo, aquesta vegada, n'és l'autor, vol dir que ha escrit l'obra, també n'és el protagonista, de fet, ets l'únic protagonista, només sortia a l'escenari, i també és el director de A Fuego.
Perquè és un monòleg.
És un monòleg, clar, amb un
està
mateix, saps?
Està ell parlant sol.
Sí, com a molt, li podríem posar un mirall a davant i tenir una conversa amb ell mateix, però poca cosa més.
És un monòleg que es parles tu sol, si parles amb un altre és un biòleg.
Sí, una conversa.
Pensava que un diàleg.
Sí, bàsicament. Si us sembla bé, escoltem el que vindria a ser el tràiler de l'obra de teatre que es diu teaser en llenguatge escènic.
El teaser.
El teaser, així ens en fem una idea de què va l'obra.
Un hombre muere dos veces. Al final de lo vivido y al caer en el olvido. Entonces, desapareces. ¿Perdona?
Soy el autor.
Podéis odiar a este hombre, torturar a este plebeyo. Aunque me cortéis el cuello,
No podréis borrar.
Un monòleg, com podeu veure.
Sí, sí.
No hi ha diàleg.
I fa coses rimades, també.
Sí, és que aquí hi ha la clau. És un monòleg còmic i tot és en vers.
Uau.
Això costa de trobar avui en dia. I costa que no es faci avorrit.
És com un juglar, no? Un mester de juglaria.
Alguna cosa semblant. És una obra, no, diguem-ne, que no estem molt habituats en aquest tipus d'obres, però es veu que funciona molt, molt bé, pel que ens han dit. I és còmic, perquè també, o sigui, Pablo Macho interpreta diferents papers que passen per diferents etapes. Ell sempre, doncs, és ell dalt de l'escenari, però com que té diversos moments. I tota l'obra gira al voltant d'una de les grans característiques, diria jo, de la humanitat, que és aquest afany que tenim, perquè al final tots el tenim, amb menys o més mesura.
De deixar empremta.
De deixar empremta, de voler ser recordats, de passar a la posteritat, de tenir un petit lloc a les pàgines d'història, encara que sigui un apunt a peu de pàgina, però hi volem.
Us dic una cosa, jo de vegades, ara em posaré una mica reflexiu i tampoc massa, no t'espantis, Vallès, perquè quan li dic, escolta, t'hi diré una
a
cosa,
veure.
Ja diu, bueno, a veure què me vas a dir.
És que...
És pesat, és un pesat. Bueno, no, jo penso, amb els meus avis, i dic, els recordo, però els anteriors no.
És gent els besavis.
Els besavis, és gent que s'ha perdut.
Però
ja
no saps històries, no t'han explicat històries,
poc,
coses que feien.
Yeah.
Alguna cosa, però
alguna coseta
poc,
sí, no?
Però poc, perquè a més són generacions que no eren massa, com a mínim a Castelló, que som com som, de no sé, d'expressar. No sé. Jo sí que penso, dic, al final sí que és cert que es va perdent la cosa.
Sí, sempre diuen que un no mor sempre que tingui algú que el recordi, no? Uh-huh. I jo, mira, l'altre dia sí que ho pensava, que em vaig ratllar una mica, que el primer que oblides d'algú, almenys a mi em passa, és la veu d'una persona.
És veritat,
perquè ara, per sort, tenim vídeos, i al final, doncs, tot el que queda gravat queda enregistrat,
sí.
Però jo desitjaria tornar a escoltar la veu d'algunes persones que no hi són, i que malauradament doncs, no tinc cap càpsula de vídeo com poder escoltar la seva veu.
Et dic una cosa, el meu pare va morir fa molts anys ja, 28 anys, i jo tenia, hi havia un vídeo gravat a casa, i resulta que aquest vídeo, que era la boda de la meva germana, no té veu. Va sortir sense veu.
Per tant, no tens res gravat amb veu.
Jo crec que no, que tot el que tenim és mut, no té veu.
Fotografies.
També dic una cosa, no passa res, o sigui, ho accepto, ja està tot molt superat i tal. Però sí que és cert que és lo de la veu, corroboro,
Set i ara, de fet, hi ha intel·ligència artificial que agafa doncs, veus de persones que estan mortes i fa com converses ella sola.
I et dona... Si li dones molta informació, et contesta com la persona que falta.
Sí, simula... No.
Això no m'agrada.
Black Mirror.
Sí,
Black Mirror.
Molt Black Mirror, no. Sí.
En canvi, amb l'olor, amb el perfum d'una persona, no s'oblida. És a dir, tu pot passar una persona que fa més o menys la mateixa olor i de cop i volta et transporta en certs moments. Bé, deixar de la nostàlgia i la intensitat...
Bueno, que aquesta obra, A Fuego, va d'aquestes coses.
Parlem de Fuego i fem un tomb per la vida d'Emma Arquillué, que no és la primera vegada que puja a la caravana aquesta temporada.
Ja ha vingut.
Clar, però va venir en clau d'actriu, i avui ve en clau de directora, en aquest cas de codirectora, que sapigueu que Emma Arquillué va rebre el Premi Butaca a millor actriu revelació pel Romeu i Julieta de La Brutal, que comentàvem que feia de Julieta, paper que ho va bordar, o sigui, va ser meravellós el seu paper, i és que aquest Premi Butaca és com arribar a l'elit del teatre a Catalunya, és un premi molt important.
I ella ha arribat.
Ella hi ha arribat, el 2022. Llavors, clar, el cognom d'Arquillué no és un cognom molt comú i molts probablement, quan l'escolteu, penseu en l'actor, en el gran actor Pere Arquillué. Doncs, evidentment, efectivament, l'Emma és la seva filla i molt interessant perquè he llegit alguna entrevista de l'Emma que diu...
Ho estic veient aquí, jo.
Sí,
digues.
Clar, molta gent es pot pensar, clar, mira, filla d'un actor, és actriu, guanya premis, fa obres de teatre, segur que ho ha tingut facilíssim, etc. Pel que diu l'Emma, de fet, paraules textuals, les cito, diu en una entrevista, per sort, el meu pare sempre m'ha dit no et penso donar feina. Posa't davant del públic a fer de Julieta. Si no actues bé, a la gent li serà igual que siguis la filla de tal o de qual. Això és una entrevista del diari Ara, que doncs, he recuperat.
I és el que ens diu...
Duríssimes declaracions, no?
Sí. A veure, té tota la raó, té tota la raó. Vull dir, sí. si no vals, la gent no et voldrà d'actriu, però també has de ser conscient que vens d'on vens i que tens un context familiar i un context que t'ha ajudat a poder dedicar-te a això.
Però estic d'acord amb tu, petit microdebat. És veritat que un cognom o una saga o un predecessor que ha tingut èxit en algun àmbit t'obre alguna porta, però sí que és cert que hem vist molts casos que han arribat i com no tenen el mateix talent, bum, se'n
fos. Sí,
jo crec que també és un arma de doble fil, que diríem, perquè et pot anar molt bé i et pot servir per obrir portes. I si tens el talent, doncs, entre cometes, les portes se t'hauran obert abans, potser, sí. O se t'hauran obert més. Però d'altra banda...
Obert, directament, perquè
sí, costa molt. Sí. Però també penso que, d'altra banda, des que neixes, tens una pressió a sobre, una pressió per ser igual o millor que el teu pare, que la teva mare, fent el que sigui, que potser són astronautes i són els millors astronautes del món. O sigui, fent el que sigui...
O els fills de Messi.
Exacte.
Jo sempre penso els fills de Messi.
O mira, l'altre dia em va sortir... El
fill de Shakira.
Exacte.
A mi també em va sortir, que toca la bateria...
Els dos fills, hi ha a Milan i en Sasha, Milan és el gran, en Milan toca la bateria sí. I feien una representació de final de curs i es veia Milan tocant la bateria molt bé.
Sí, és que
molt bé.
Hem de comentar això, perquè jo vaig flipar quan vaig veure com tocava la bateria aquest nen. O sigui, realment té molt de talent.
I també suposo que hi ha moltes hores al darrere i classes, etc. Llavors en Sasha, que és el fill petit, en aquest cas cantava, però és que a sobre canta molt bé. O sigui, sí que li posaven una base electrònica, vull dir que no era a capella, perquè ens entenguem, però ho feia molt bé.
Per tant, o sigui, estan seguint les passes, les petjades...
De la Shak.
Sí. I no del...
I no del Piqué.
No, sí que potser agafen més la mà en el món artístic. També
ara
penso...
Estan amb ella, no? Allà a Miami.
Estan a Miami, a l'escola van a Miami. També penso que són nens que facin el que facin, els hauran educat i els hauran fet estimar a l'art i la música. Llavors, això ja si ho tens petit és diferent. Però, en definitiva, que no parlem dels fills de Shakira i Piqué, sinó que estem parlant de l'Emma Arquiu. Ha fet moltíssimes coses en el món del teatre, com per exemple ha representat l'obra de Cyrano de Bergerac, dirigida per Oriol Brogi a la Biblioteca de Catalunya, també La Trinxera, una obra de Pablo Macho a la Sala Flaihard, o una obra molt curiosa, més que curiosa l'obra, curiosa el nom, que es diu Enterrando a Dodot. En parlarem, quedeu-vos amb el nom. Llavors que sapigueu que a banda d'actriu també treballa
va de concerts de...
Sí, no, però ho farem rodar.
Va de gent que està 3 hores a un concert.
Ho farem rodar, més o menys.
Perfecte.
I l'Emma Arquivé, que sapigueu que ahir era el dia internacional o mundial del doblatge, que sapigueu que l'Emma és actriu de doblatge, que no dobladora, fem el favor de dir-ho bé.
Que sí, que sí.
I doncs també ha posat veu a locucions d'anuncis i de campanyes publicitàries.
Avui, atenció, ració doble de dobladors. No puc dir res més.
Estàs posant aquí una...
Ració doble, perquè vindrà la Emma Arquillué i amb la Broncova tenim una sorpresa que us he dit abans, que no tireu de la llengua perquè no la puc dir.
Quines ganes, Rafa.
Però tindrem un altre convidat a aquella hora, quan passen una mica uns quants minuts de la una del migdia.
En definitiva, falta fer un tomb per la vida de l'altra persona que puja avui a la caravana, que és Pablo Macho, Pablo el Macho, jo l'has batejat així tu, Rafael.
El Macho.
Que sapigueu que es va formar l'obrador de la Sala Beckett, que la primera obra que va fer es va estrenar a la mateixa Beckett, una obra que es deia Els malnascuts del 2014, que és autor i director de La Trinxera, entre altres obres. Llavors, coses importants a destacar de la seva biografia, que sapigueu que va rebre el 2018, ara fa uns anys, el Premi Internacional de Poesia Universitària Miguel Hernández,
per un poemari,
que es deia Zoe Antilogia. Que sàpigues, Judit, que he estat a punt de tornar a posar el teu tall.
No voldríem pas això.
Recitant poesia, però no. Simplement que el que et diré és que podríeu ser amics perquè els dos heu guanyat un premi de poesia.
Sàpigues que he dit, jo crec que ja no farà gràcia.
hem consensuat jo, aquest matí.
Ah, d'acord.
Hem tingut la conversa. Tu no hi eres, evidentment, a la conversa.
Ja ho veig.
Jo crec que ha arribat a un punt que els darrers comentaris no hi havia gestualitat. Ja era com,
jo t'he de dir que ho veia molt ben encaixat, de persona que ara ha rebut un premi de poesia, persona que també l'ha rebut.
Que sí.
Només us plau, també et dic, una cosa és escriure i l'altra és recitar-la. I jo, si m'he de posar a escriure poesia, no...
Però és que amb en Pablo faria un match perfecte. Ell l'escriu i tu la recites.
D'acord, doncs avui li proposaré...
Avui baixes i li dius, sí. Pablo.
Farem sinergies.
Baixa.
El macho. El que us deia d'Enterrando de tot, aquesta obra que dius que si té alguna cosa a veure amb bolquers per anar a concerts en més de 3 hores, sí. L'Emma era una de les actrius i és una obra de Pablo Macho, una obra tan tarantana. Exacte.
Es canvien els papers.
Es canvien els papers i en aquest cas el públic s'havia d'imaginar com seria alimentar-nos dels nostres residus. Jo, la veritat, ganes d'imaginar-m'ho, no en tinc. I hem dit, s'intercanvien els papers, treballen molt junts, estan acostumats a treballar molt junts, l'Emma i en Pablo, perquè els dos han format una companyia de teatre que es diu La Bella Otero, que de fet és la companyia que ha fet l'obra Fuego que avui ens presenten.
Hem passat molt de puntetes amb el concepte de l'obra.
Sí.
Que igual és una bona idea, no digui
el
que no.
El de menjar porqueria. Jo els hi trauré, el tema, que sàpigues que a l'entrevista en parlarem.
Les preguntes incòmodes... Jo crec que és una pregunta incòmoda i asquerosa.
Sí. A mi em dóna la sensació, però, que aquest noi té molta imaginació i té molta creativitat. O sigui, té unes idees d'obres. Sí,
sí. Unes idees de bomber, diríem, però que funcionen, que està molt bé.
Home, exacte. Té una ment inquieta, això.
Enterrando Dodot, saps que seria molt bo que l'Emma hagués posat la veu a l'anunci de Dodot? Ja seria per acabar de tancar, però si no que ho faci, ja li direm.
En fi, el que aquestes obres estan aconseguint és que la gent, doncs, cali amb el públic i les recordi, i parlant de recordar. Espera't, perquè ha passat ara mateix la Mercè Raga fa una estona, no? Ha passat fa una estona la Raga i m'interessa parlar amb ella, perquè és que tinc una cosa a dir-li, perquè m'he aixecat aquest matí amb ganes de... Mira, de fer coses estranyes, o estranyes o diferents.
Però vols que la truquem o que baixi?
Sí, està la Sílvia a la producció, està Sílvia. Sílvia, disculpa, que està molt ocupada, està mantenint una conversa...
A veure, la podem trucar aquí, mira.
No, però que està la Sílvia, no?
L'estic trucant, què vols dir-li?
No, però espera, que truqui ella, que truqui... A veure, sí. No, però que entri per telèfon, que només li vull quedar amb ella.
Ah, pensava que la feies baixar aquí.
No, després més tard. Ara no tenim temps, estem en el nostre. Però si puc parlar un segon amb ella, amb la Mercè, ja quedem per després. D'acord? Bueno, quan la tingueu, m'ho dieu. La Sílvia s'ha enterat del que estic dient, José, per un casual, o no? Sí? Val, perfecte. Quan estigui, que m'ho diguin. Vallès, tant dia com avui.
Tal dia com avui, mireu, tal dia com avui, el 1931, va morir el gran pintor català Santiago Rusiñol, un dels grans artistes del modernisme de Catalunya, que va ser pintor, escriptor, col·leccionista, periodista, dramaturg, va fer de tot, va ser un home molt polifacètic.
Va ser el Pablo Macho de l'època.
Exacte.
Una mica. Sí.
Molt macho.
Molt polifacètic.
Molt polifacètic.
Santiago Rusiñol va ser molt també un referent al nostre país, tant pel que fa a la pintura com per la literatura. No sé si heu anat mai a les Sitges, que hi ha a la casa de Santiago Rusiñol.
Sí.
L'Ou Ferrat es diu?
No ho sé, però...
El Cau Ferrat. És brutal.
És d'estil modernista,
sí,
oi?
Sí, és una obra modernista, tant l'edifici com el que hi ha dins. És preciós. I la veritat és que Santiago Rusiñol ens ha deixat, doncs, obres com, per exemple, l'Auca del senyor Esteve, l'Alegria que passa, obres que són molt referents a la nostra cultura.
Això s'estudia molt als batxillerats.
Exacte.
Doncs mira, els el sigui. Espera un moment, perquè crec que ja hem connectat amb Mercè Ragas, que tinc interès, perdoneu. Mercè.
Què tal, Rafa?
Hola, estàs arriba, no? Esteu a dalt a la redacció, sí, no?
O sigui, ara mateix estava patant la xerrada amb el Toscano i la Julve.
Ah, doncs, bueno, vosaltres amb la calma, eh? Aneu fent, arribeu, us situeu, un cafè tot per aquí, una xerrada per allà. Escolta, que t'he vist passar, Mercè Raga.
Digue'm,
sí. I volia dir-te una cosa, si no t'hagués dit, no sé, o t'hagués enviat un missatge, però com estic en directe, em ve millor trucar-te, val?
Fantàstic.
Escolta, si baixeu, jo et convido, si et va bé, si no pots, sobre la marxa. Però si et va bé cap a 3:15, baixar-te un moment...
3:15.
Una estoneta aquí a l'estudi, tinc una proposta a fer-te. Podràs baixar?
Sí, home, sí. Per tu, Rafa, Sanahuja...
El que calgui.
El que vulguis i el que necessitis.
Que bé. Digue-li a la Harke que baixi també.
A la Harke també, vinga, sí, perquè fantàstic.
Així esteu...
mira.
Ole! Vinga, escolta, doncs... o sigui, a 3:15 estarem a baix.
3:15, vale, gràcies, eh?
Necessites algú més? Un cafè? Bueno, Rafa?
No, aquí hi ha donuts. He portat donuts, si voleu agafar algun, tenim aquí.
Fantàstic.
Ja...
Fantàstic.
Vinga, Mercè, després ens veiem, gràcies.
Vale, vinga, fins després. Adéu.
Doncs ja està, ja hem quedat.
Perli, 3:15, ho escoltarem.
No, és que esteu convidades també. Podeu venir, aquí podem venir tothom, no hi ha cap problema. Santiago Rusiñol ja va morir tal dia com avui.
Sí, exacte.
Què més tenim? Què més tenim?
Ara tenim un naixement. Ah, perquè mira, tal dia com avui va néixer l'escriptora i periodista Montserrat Roig. Gran activista, defensora dels drets de la dona, que va morir molt jove per culpa del càncer als 45 anys, però ens va deixar obres importantíssimes com Catalans als camps nazis o Els temps de cireres. Montserrat Roig també, tota una referent a la nostra cultura, una dona increïble.
Mira, jo és que sóc...
Ets fan, eh?
Sí, sí, he fet bastants treballs, era com una petita obsessió amb Montserrat Roig, i de fet, a dia d'avui encara hi ha una persona que la recorda molt, que és la Pilar Aymerich, fotògrafa, que van treballar juntes molts anys, i és molt interessant parlar-me, i de fet la Pilar n'ha parlat en diverses ocasions, a diverses entrevistes, i la recorda, i de veritat que us ho recomano, si evidentment llegiu Montserrat Roig, però si us interessa com era Montserrat Roig, però algú que la va viure molt, amb molta proximitat, recupereu alguna de les entrevistes a Pilar Aymerich parlant de la Montserrat. Per mi és de les persones que doncs, més bon retrat em fa. Amb ets i uts.
Sempre la Olma té l'apunt, l'apunt de qualitat.
Superbé.
No, de debò, ho recomano moltíssim.
És de debò.
Molt recomanable.
Val, doncs prenem nota i bueno, si tu recomanes amb tantíssim interès descobrir aquesta figura, doncs et farem cas.
I tal dia com avui, seguint les efemèrides, un 13 de juny del 1994 va començar la primera edició del Festival d'Electrònica, el Sonar. I avui, de fet, doncs, és la 29a edició del festival, que durarà fins diumenge i que comença avui mateix. Això és el que es van poder escoltar a tal dia com avui, el 1994, quan va començar aquest festival per primer cop.
És de la primera edició.
Això és de la primera edició. Es diu... És en Laurent Garnier. És un dels primers convidats que va venir aquí al Sonar.
Té nom de cafeteria.
Sí que té una mica.
Ara encara sona millor amb una música, però jo al principi, i sent-ho sincera, m'ha sonat a un... com si fos un elefant que anés molt agobiat i molt estressat i comencés a fer sons.
Un elefant.
Sí, de debò, al principi. El podem recuperar al principi.
A veure.
Una cosa així,
ara m'he imaginat elefants estressats.
Sí, estressats i ballant una mica, com en Dumbo, la pel·lícula, quan surten tots els elefants...
Trompa.
Doncs aquesta escena mateixa.
També dic una cosa, que el Sonar té molt de renom, però aguanta... Heu anat al Sonar algun cop?
No. Jo hi vaig, aquest cap de setmana.
Ah, tu vas, Vallès?
Per això tenies ganes el cap de setmana.
Home! I vas sense tapons ni res, eh? Vas a lo loco allà a escoltar.
Vaig, sí, explorar, sí.
Però hi vas més un dia?
Sí, sí, tot
el que... Ets una aventurera, Judit?
Ja, em fa cosa no poder descansar prou al cap de setmana, però segur que val la pena.
Ets jove, encara.
Jo dilluns no compto amb tu, d'entrada, perquè si vens això que ens trobem, saps?
Començarà a parlar i sortirà la veu com un elefant estressat.
Entrarà com un elefant en una catxarreria.
Ai, en fi.
El Sonar.
I canviant radicalment d'estil, un dia com avui, el 2002, el cantant Raimon va enregistrar un nou disc en directe a l'Olímpia de París 40 anys després d'haver-ho fet per primera vegada.
Ai. És Raimon.
Ara digueu.
Espera.
La ginesta floreix.
Clar, perquè...
I arreu al canvi a vermell.
M'encanta, sí, Raimon, jo me'l quedo tot sencer, ell i tota la seva obra. Però que aquest és el nostre hit, el nostre... Súbeme la força.
Jo compro un poquet aquell una miqueta
de res. No te la saps, canta-la.
D'això en diran després. Ara. Societat de consum.
Societat de consum.
Ostres, com a director d'orquestra, molt malament,
Anem desfasats.
A veure si la Broncova avui t'ensenya una mica.
No, és que jo em sé la versió en directe dels concerts al Palau.
Ja.
I aquesta és la gràcia.
Tenies el ritme.
Però què va passar tal dia com avui? Què va fer, Raimon?
Doncs que va enregistrar un nou disc en directe, o sigui, d'aquests discos que és un concert i que el registren en directe i després surt.
40.000 vegades.
Exacte, doncs 40 anys després d'haver enregistrat el seu primer disc. Clar, i us he posat aquesta cançó...
Que és del disc.
Que és del disc que van registrar, doncs, aquell dia.
En directe, això ho va cantar en directe.
Exacte.
davallàvem al fons del nostre somni.
És l'exemple pur de que no cal fer res en aquesta vida, només tenir duende. Perquè no té, no, o sigui, no canta massa bé, no toca la guitarra massa bé, però el tio està allà donant-lo tot. I comprem. Raimon, compatriota meu del País Valencià.
I seguint amb música, un 13 de juny del 2005, el grup Green Day va llançar el seu nou single, el tema Wake Me Up When September Ends.
Summer has come and passed, the innocent can never last. Wake me up when September ends.
Doncs un dia com avui va sortir aquesta cançó, un dels temes més coneguts de Green Day, que està inclòs al seu disc American Idiot.
Us
ha faltat treure encenedors. A la...
Perquè si no està sona l'alarma d'incendis.
Aquesta cançó és molt de la nostra quinta.
Ara es fa amb la...
Ja no es fan aquestes cançons, Judit.
No.
Però a mi em va marcar molt, eh? I a part me'n recordo com me la posava, que dius, si ja estàs prou trista, tornem-hi.
Con un desamor?
No, quan acabava l'estiu, perquè de fet la cançó del títol és When September Ends, quan acaba setembre.
Desperta'm quan acabi setembre, perquè per tot el que ha passat, doncs, durant l'estiu.
Ai,
us encanta.
Ens ha marcat una celebració aquesta cançó.
I jo que ho celebro, que estigueu...
Per un cop que podem parlar de coses i tu no les entens, bueno, i que no hi ha en Joan aquí no per fer complot...
No sé si us heu adonat que aquest programa consisteix en això, en que alguns saben d'unes coses...
I els altres.
D'aquí el salt generacional, ja està bé. Doncs Green Day, benvinguts a la caravana.
Sí. I ara anem amb aniversaris, perquè volem felicitar primer de tot a l'actor americà Chris Evans, que avui fa 42 anys... El nostre capità Amèrica.
Vengadores. Reunios.
I d'altra banda també volem felicitar a Olvido Gara, coneguda com Alaska, que va fer els seus primers passos al món de la música amb el grup Caca Deluxe.
Sí.
I més tard, solitari, va treure himnes, veritables himnes, com aquest.
Ai. Fangoria i Alaska, amb himnes que, efectivament, són absolutament vitals i que formen part de la moguda madrilenya al més pur estil. Vallès, alguna efemèride més?
No, fins aquí.
Ja està. Et negues a continuar o és que no...
Em nego a continuar, marxo.
O s'ha acabat el guió.
Adéu.
Val, perfecte.
ja et faig jo l'enllaç, no t'ho faràs a tu mateixa, quedes malament.
Jo em poso aquí i faig de tot, el que calgui.
La gent diuen que fa himnes, qüestionables, però el que està clar és que la gent parla molt.
Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Ah, comisterida!
Vinga, va, tenim una frase del dia, evidentment, bla, 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 bla. Avui em ve molt de gust fer un petit homenatge a Olma Giró. En capítols anteriors hem avergonyit a Judit Vallès posant-li les seves poesies recitades.
Rafa, depèn què, m'enfadaré, jo t'aviso.
No, no t'enfadaràs perquè et conec i tens més mala llet que la Judit i, per tant, t'he posat una cosa menys ofensiva. Et porto una frase que no dic res, només dic la frase en si, d'acord? És aquesta. Ti protegeró de le paure de la hipocondrie. És en italià, com podeu comprovar. Dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via.
Això és en Franco Battiato.
Dalle angustizie e dagli inangi del tuo tempo. Dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai.
Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai.
Sì, è un'altra
volerai.
Has
tret el millor tall de la cançó.
No, tranquil·la. Tot arriba en aquesta vida, Giró. No vulguis avançar-te.
No.
He portat diverses cançons darrerament i avui dic, mira, li porto a la Giró una de les que més li agraden. Franco Battiato és Itàlia i, com deien Lelutier...
Analitzem la frase.
Avui és que no es pot fer risa amb aquesta. Jo intento de vegades fer una mica allò de broma.
No es pot.
Però amb aquesta cançó s'ha de tenir un màxim respecte i s'ha de tractar com es mereix. Estem davant d'una de les cançons per mi més maques i especials que s'han fet, obra d'un autor intel·ligència, que és intel·ligència i sensibilitat, doncs, a raudals, no? Ti protegeró de le paure de la hipocondria. Està dient que protegirà a la persona de les seves pors. Parla de les pors, val? De les pròpies pors. Amb el seu llenguatge particular està dient que li dedicarà la seva vida, vale? que no li demanarà canvis i que simplement cuidarà d'aquella persona. Dei turbamenti, que d'avui encontrarai per la teva via. O sigui, el turbamenti són els trastorns. Quan tu estiguis fora de tu mateix, jo aniré i et cuidaré. Tot això li està dient, val? De la injustícia i de l'engany del teu tempo. Es refereix als perills i a les mentides i a les injustícies. O sigui, no només del seu propi cos, sinó del que es trobarà fora. És que és una declaració d'amor increïble.
És preciós.
Increïble. Jo crec que és una declaració d'amor massa agosserada, perquè no sé fins a quin punt una persona pot arribar a aquestes mesures. I finalment, d'ahí falimenti se per tua natura, normalment atirerai. Los fracassos, les caïdes. Parla dels fracassos i les caigudes. Una cançó d'amor absoluta que només el geni de Battiato podia imaginar.
Ti protegerò dalle paure dell'ipocondria, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai, ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale. Ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato, chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni, attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi, tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale. Cura di te, io sì che avrò cura di te.
minuts i les 10 del matí. Portem a lo tonto, dos hores aquí, eh? Fent ràdio.
Sí.
Com si hagués de començar. Fes com una, com un enciam.
Passa que quan
fes
estàs,
com un enciam.
Quan estàs ben acompanyat,
això sí,
passa
ràpid. Sempre, sí. I ben recolzat i ben de tot. I veure la cara al José a mi sempre em dona molta alegria, també.
Vols dir? Sí.
Escolteu una cosa. Avui és que el programa és molt de proximitat, eh?
Sí, molt.
Molt de proximitat.
Molt, és
farem
molt.
Farem coses molt pròximes. Molt. I no sé, en fi, serà així. I la girocleta és molt de proximitat.
La girocleta ara descobrireu per què és tan de proximitat, però que sapigueu així d'entrada que avui parlem de gegants, en concret parlem de gegantons i els gegantons a Gràcia. En concret parlem dels gegantons a Gràcia, el Torradet i la Gresca. Us sonen?
El Torradet i la Gresca?
Sí, els noms ja descobrirem per què es diuen així.
El Torradet i la Gresca són els dos meus veïns de baix. De
doncs que sàpigues que surten a ballar per Gràcia, si són els teus veïns.
Jo de Gràcia conec el que és una lluna i el sol.
Són aquests, el Torradet i la Gresca.
El Torradet i la Gràcia, doncs sí.
Dic la Gresca.
A la Gresca, d'acord.
Te'n fa molta gràcia, també. Però es diu Gresca.
Però fa gràcia que ho confonguis.
Sí, la veritat és que sí. Doncs que sapigueu que el Torradet i la Gresca són els gegantons de la Fundació de la Festa Major de Gràcia, que els porten la colla de geganters de Gràcia, i que atenció perquè aquest estiu seran els encarregats de pronunciar el pregó que dona el tret de sortida a la Festa Major de Gràcia, això és el 14 d'agost. És una notícia que dius, ah, mira, no, és molt important perquè mai abans
per què?
Una figura no animada havia protagonitzat el pregó. Vull dir que mai abans uns gegants o uns gegantons havien protagonitzat el pregó de la Festa Major de Gràcia, que és una de les festes majors més importants, ja em sap greu, eh? Però vull dir les coses com són.
O sigui, a veure, un moment.
Sí, sí.
Calma. Mai abans, què?
Mai abans
un gegant
havia estat pregoner de la Festa Major de Gràcia.
Sempre havien estat persones autèntiques, persones, humans.
O sigui, sempre havien estat persones humanes, que potser interpretaven un personatge, d'acord, però eren persones animades, humanes.
I ara és un gegant?
I ara són dos gegants, dos gegantons.
I això surt a un balcó o algo?
Suposo que sortiran a un balcó com cada any i que doncs, protagonitzaran el pregó. Com ho faran? No ho sé. Qui l'escriurà? Màgia, ho descobrirem. Però graciós, la veritat.
Un gegant a un balcó ho veig com... No és perillós.
És un gegantó, eh? És un gegantó, no és tan alt com un gegant.
Pensa que són
més baixets.
Sí, d'una mida mitjaneta.
Com en Pau Gasol. Saps?
Com
uns 2 metres i alguna cosa, sí. Jo crec que més o menys és el que m'adeixen.
Jo ho veig complicat.
Jo també ho veig complicat.
Pau Gasol a un balcó ja em sembla perillós, també.
I no sé si estaran a un balcó o no, això m'ho acabo de treure de la màniga, però ho descobrirem.
Però ho descobrirem, podem preguntar.
En el meu cap són espectacular. Avui tot això ho descobrirem a quarts de dues, a l'hora de la girocleta, ara només hi feia un petit avançament, però com ens deia la mai prou ben ponderada Judit Vallès, el Torradet i la Gresca són el sol i la lluna, de fet, un és de color groc, taronja, i l'altre de color blau, fos blau, cel, que representa doncs, el sol i la lluna, i el seu significat doncs, és representar el dia i la nit de la Festa Major. Llavors, aquests gegantons són molt característics, segur que si ara us ve la imatge al cap, el primer que, a banda de la cara, o sigui, el que vindria a ser la cara, doncs un té un sol i l'altre la forma de la lluna, tenen les mans i els braços molt llargs, els tenen enormes en comparació al seu cos, sobretot la mà. Tenen una mà tan grossa.
Tenen la mà llarga.
Llarga i molt, molt grossa. I us preguntareu per què. Doncs això ho fan perquè quan ballen, quan dansen aquests gegantons, amb els braços i les mans tan llargues, el que poden és fer una encaixada de mans amb el públic. Que els està veient mentre dansen al Cercavila.
O donar-los una bufetada.
Exacte. Això, a veure, no volíem arribar aquí, però...
A mi, no ho heu vist, però el gest que ha fet Dolma Giró, jo m'he apartat. Pensava que venia a fotre...
No, home, és el típic moment d'una festa major, d'una Cercavila, que doncs, els nens estan al davant, tenen moltes ganes de tocar els gegants, normalment doncs, no es poden tocar, en canvi, amb el gegantó i... Ai, amb el Torradet i la Gresca, els gegantons de Gràcia, es poden tocar. Us preguntareu, com és que aquest any siguin pregoners? Doncs perquè fan 25 anys. Aquest any són de l'any 99.
I els han,
el Torradet i la Gresca.
Fet l'honor, no?
Sí, han dit, vinga, sabeu què? Aquest any us mereixeu ser els pregoners.
Home, i tant.
Que sapigueu així com a punt que aquestes dues figures les va crear la il·lustradora Mercè Galí i la dissenyadora i la constructora de gegants, perquè sí, senyors, existeixen tant perruquers de gegants com constructors de gegants, l'Àngels Jutgla. Llavors, com que jo no sóc una experta, ja en parlarem amb qui hem de parlar, ara ho explicarem a quarts de dues. Sí. Abans de tot això, i sense llegir el guió, Rafael, és que no es pot jugar amb tu.
No, però jo què
sé. No es pot jugar amb
tu. No he vist res.
No es pot jugar amb tu. Anava a dir, anem a fer un joc.
Quines bronques em fots, home.
Home.
Però que jo no ho faig a propòsit.
Ja ho sé que no. Has vist alguna cosa o no? Sí, vull que em siguis sincer.
He vist lletres, però no he estat...
No les has llegit, no les has comprès.
No he pogut juntar les síl·labes i comprendre les paraules.
A veure, va. Un joc, Judit i Rafa, et deixo jugar, espero que no facis trampa.
Te cansamos, Judit?
No, no, no.